Jo ara, Neus, ja t'he convertit en presentadora, per tant ja pots activar la càmera i el micro. Podem provar la presentació. Som-hi, perfecte. Neus, si vas al...
Aquí vaig a compartir, llavors diu compartir arxius, no he sentit que li expliqués en francès. Aleshores, Neus, molt bé. Jo tampoc conec la plataforma, però la tinc, com que tinc bastant per la mà les altres, el que passa, a veure, la marco, compartir ara, a veure si es veu.
He de deixar de compartir el que estic compartint.
Val, a veure, sí, la veieu? La veus?
Sí, sí que la veig.
I per posar-la, la projecto així o hi ha una manera de posar-la en pantalla completa o...?
Al principi, si vas a la lupa, veus que hi ha una lupa a part superior esquerra?
Sí, d'acord. Si li dic més, no, la fa massa grossa, ja la deixo així. Vosaltres la veieu bé?
Sí, jo sí. La resta podeu fer un... Okay.
A veure, la gent que digui el què. I aleshores simplement vaig passant pel costat, eh? És a dir, a la que poso la del costat, perfecte, ja veig com funciona. Perfecte, la gent diu que sí, i aleshores me'n vaig a la primera diapositiva. Molt bé, perfecte.
Et presento
un moment que estic saludant la gent, em saludava, hola a tota la gent que conec i que he vist que hi sou, Cristina Riera, Nuri Prats, bueno, a part dels que hi ha, sou de l'organització, la Mita, Tuana, Morgades, que també t'he sentit i t'he vist, en fi, ara ja et cedeixo la paraula.
No, jo només et presento breument. La Neus és doctora en Filologia Catalana. Ara mateix estàs en excedència temporal.
Sí, he plegat un temps de la universitat perquè amb això de la Covid, oi?
Sí, això es fa més complicat.
Sí, diguem que sí.
I bé, la Neus té dos grans àmbits d'especialització. En primer lloc hi ha tota la literatura escrita per dones, especialment l'ha fet entre els anys 20 i 30 del segle XX, però també s'ha dedicat a l'àmbit de l'educació literària, de la formació literària dels docents, de les noves formes de la literatura infantil i ha estat coordinadora del màster de biblioteca escolar i promoció de la lectura de l'autònoma. I en aquest fòrum ens presentarà això, aquesta reflexió sobre la producció i la difusió de la literatura per a infants i joves. I, per tant, Neus, quan vulguis, tens la paraula.
Moltes gràcies, Anna. A veure, jo saludo a tothom, la gent que conec i la que no conec, i d'entrada també vull agrair a la càtedra que m'hagueu convidat a ser avui aquí. M'excuso per no poder-hi ser aquesta tarda, perquè com que ara sóc autònoma, diguem que ja tenia un compromís previ laboral i no ho podia canviar, per tant, em sap molt de greu que em perdré la taula rodona i el balanç final, però com que entenc que això s'enregistrarà, suposo que després ho podrem veure si ens n'hem perdut alguna part. I després també he de dir que vaig acceptar amb molta il·lusió la proposta, però que de fet ho vaig fer una mica, diguem, a la babalà, segons com, perquè jo no sóc especialista en censura i, clar, sentia l'Olivia abans i pensava, mare de Déu, senyor, t'has ficat en un fangar, no? Però vaig acceptar perquè justament tenia ganes de portar aquí la mirada des de l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, que és l'única aportació que hi ha, no?, en la jornada, i m'interessava fer-ho sobretot a partir d'algunes de les línies que han sortit ara en aquests últims moments de la intervenció del Jesús, però també en relació amb algunes de les coses que han dit al principi la Mita i l'Oriol i després l'Olivia en la seva intervenció, no? La primera qüestió amb la qual la meva intervenció enllaça és aquesta pregunta que plantejava el Jesús, no? La literatura actual sense censura és millor? Després, una segona qüestió té a veure també amb la necessitat de valorar la literatura en si mateixa, no? I no en relació amb la ideologia o, en el cas de la literatura infantil i juvenil, ja ho veureu, en relació amb els valors, no?, inherents en aquesta producció. Després també hi havia una qüestió que és aquesta que subratllava el Jesús, no?, com la finalitat bàsica del poder és el control del pensament i l'eliminació de la discrepància. Quan parlem d'infants i joves, que són ciutadans en formació, clar, si tu els adoctrines, que és una paraula que està molt de moda últimament també, però els adoctrines en un cert sentit, que a vegades no té malauradament només a veure doncs, amb un dogma o amb un règim totalitari com va ser el franquisme, sinó que té a veure amb altres coses, després ho veurem, no? Doncs, aleshores, en el cas dels infants i joves tenim un aspecte clau que és la mediació de l'adult en el seu accés a la lectura i, per tant, als llibres infantils i juvenils, no? I aquesta mediació adulta és la que, diguem, veieu que aquí en el meu títol és cura o censura, moltes vegades se justifica a si mateixa amb aquesta idea de la protecció, no? De cuidar els nostres infants i tractar-los de la millor manera possible, no?, per garantir el futur d'una societat millor, no? I aquesta és la gran trampa, moltes vegades, darrere de la qual s'amaga una forma de censura més subtil, Oriol hi feia referència, que en el cas de la literatura infantil i juvenil actualment té molt a veure amb el que subratllava la Mita de la correcció política, no? I, per tant, com deia l'Olivia en la seva intervenció, en aquest cas aquesta censura amagada en forma de cura segueix sent una peça bàsica diguem, del control educatiu, no de la repressió en sentit estricte, però no deixa de ser repressiva en la mesura que exerceix el seu poder i limita l'accés a unes determinades obres per part dels infants, sobretot, i dels joves menys, però també, i en propugna un tipus de lectura que acaba impregnant absolutament la manera com aquestes criatures es miren al món, no? Aleshores, abans d'entrar en matèria, d'aquí el títol de la meva intervenció, Cura o censura, els llibres per infants i joves, producció, selecció i mediació. Aquí és on jo posaré l'accent. Un apunt abans de començar, jo he fet servir diverses imatges de la xarxa, no he posat la referència de tot perquè, si no, no acabes mai, em sap greu, amb problemes de temps. I aleshores sí que aquestes dues d'entrada em semblaven significatives. La dels micos és molt famosa, ha estat plagiada, replicada i reformada en formes diverses. És aquesta idea de no sentir, no mirar, no parlar, és a dir, de passivitat absoluta, que en el cas dels infants i els joves, sobretot dels més petits, em sembla especialment significativa. I a sota hi ha una imatge d'aquesta obra Estampes d'Aldea, que és una obra d'un mestre republicà de l'any 35, un mestre de Segovia, vinculat a la Institució Libre d'Ensenyança, una persona que doncs, va treballar, va col·laborar amb la Universitat Popular Segoviana, amb les missions pedagògiques i que després, durant el franquisme, va ser tancat a la presó i el llibre, evidentment, prohibit i expurgat de les biblioteques, no? Aleshores, eren dues imatges per començar, una de més general i una que remet al franquisme que, diguem, focalitza una part de la meva intervenció, tot i que no és la part central. De què parlaré? Començaré. La meva és una intervenció força menys acadèmica que les dues anteriors. Em disculpo, no?, perquè, com deia abans, no sóc especialista en censura, però sí que em semblava important aportar aquesta reflexió. I, per tant, d'entrada passaré algunes imatges i alguns exemples recents, no?, per situar. Després remetré el cas aquest específic de la literatura infantil i juvenil, que té a veure sobretot amb la particularitat dels destinataris, no? Els destinataris que són uns lectors en formació, uns ciutadans en formació i, per tant, són la matèria que es pot, no?, modular segons la voluntat d'un determinat projecte social, polític i, en definitiva, de país, no? Llavors, entrarem en les diferents formes de manera molt general, gens, diguem, rigorosa, no? Les tres formes bàsiques que a mi m'ha semblat detectar en relació amb la literatura infantil i juvenil, no? Que són la literatura prohibida, és a dir, les lectures censurables. Per part de sectors que no exerceixen la censura de manera institucional, Però que, en canvi, com que tenen molt de poder en aquest accés dels infants i els joves als llibres, per exemple, els bibliotecaris o les famílies, doncs resulta que hi ha una sèrie de títols que s'han considerat en moments diferents de la història, en territoris diferents, censurables. Després parlarem del franquisme, no? Aquesta literatura infantil i juvenil inexistent directament, per prohibida, perquè hi havia coses que no... L'Olivia ens ha explicat molt bé la recerca que hi ha sobre aquestes qüestions, o limitada i censurada, no? És a dir, veurem, per exemple, el cas de la Caputxeta Vermella, que és un més paradigmàtic, només hi faré esment, no? Però, clar, en fi. I després parlarem de la literatura infantil i juvenil actual, no? Aquesta que deien Jesús és millor o no és millor, que no és censurable, no? Però que, en canvi, està produint en aquests moments, s'està produint un fenomen que per mi és inquietant, és doncs això, la tendència a la producció a donar al mercat una sèrie d'obres fetes des d'una certa perspectiva, que estan tenint un gran èxit entre les famílies i entre els mestres, per tant, la gent que posa els llibres a les mans de les criatures, i per tant, doncs això, la importància d'aquesta mediació, d'aquests ponts que establim els adults entre la literatura i els llibres més en general, i els petits i els joves, en relació amb una qüestió que a mi em sembla bàsica. No? Posant l'èmfasi en el lector, algú hi havia al xat al final de la intervenció del Jesús que feia referència a la censura exercida sobre els lectors. No? Quan parlem d'infants, sobretot de joves, no tant, però també, no? Resulta que aquí tenim molt de poder gent que no som censors oficials, però que en canvi estem decidint què llegeixen i com ho llegeixen. No? I per tant aquí jo el que faré és un clam, no?, per la formació de lectors competents, que segur que tota la gent que sou aquí hi esteu d'acord, però que em sembla important deixar-ne constància. Tancarem una reflexió final i ja està. Aleshores, unes imatges per començar. Les tres imatges de dalt remeten, diguem, a aquesta censura institucional, no? La primera és treta de la xarxa i sortia abans a la presentació del Jesús una imatge publicada a França que s'hi semblava molt, no? Aquestes tisores, després el segell de censurat o directament la figura militar, no? Que remet als règims totalitaris. En l'actualitat, resulta que la censura aquesta exercida de maneres més subtils, no?, que deia l'Oriol, doncs s'exerceix d'una manera invisible a través dels mecanismes de control que ofereixen les noves tecnologies, no? Tenim la imatge d'internet, o directament des de la bandera de la correcció política. Fa poc, a la Universitat Estatal de Colorado s'ha publicat una guia de llenguatge inclusiu, que veta directament tot allò que no se digui aquesta idea de la inclusió, no? I aleshores es troben, doncs, perles autèntiques sobre allò que es pot dir i allò que no es pot dir, no? Per tant, aquí sempre ens movem en aquest binomi que jo establia entre cura i censura. Representa que estem fent les coses per cuidar, no? En aquest cas, les formes, el llenguatge, etcètera, etcètera, però en realitat estem exercint una forma de censura diferent de la que seria la institucional, però que, en canvi, cala profundament en la societat per mitjans diversos. Una altra imatge, no? Aquesta és d'un estudi molt interessant d'una autora mexicana publicat l'any 2012, que es diu Niños, Niggers, Muggles, sobre literatura infantil i censura, no? I s'obre així, el seu estudi s'obre així, diu: en 1885 el comitè d'una biblioteca pública en Massachusetts, una biblioteca pública. Aquí no estem parlant ni de l'aparell estatal ni de la institució eclesiàstica, estem parlant d'un dels àmbits que justament exerceixen la funció de posar els llibres a l'abast del públic, en aquest cas dels infants i joves, no? Doncs aquest comitè d'aquesta biblioteca expulsó un libro de sus estantes bajo el argumento de que era inmoral y ofensivo y su lenguaje vulgar e ignorante. El llibre era Les aventures de Huckleberry Finn, no? Això al segle XIX, diries, vaja, encara. En 72, una asociación estadounidense por los derechos de los afroamericanos, per tant, diguem, una associació que defensa els drets d'una minoria acusa un llibre de racisme Mientras Padres de Familia y Periódicos lo acusan de ser el libro más desabrido jamás escrito para niños. Charlie i la fàbrica de xocolata, no? Que tots dos, les aventures de Huckleberry Finn i el Charlie i la fàbrica de xocolata, no? Mark Twain i Roald Dahl, estan considerats dos clàssics dels llibres per a infants i joves, no? I el 2001, a Pensilvània, un reverendo en una iglesia invitava a la gent, és a dir, aquí no es coacciona, es convida, a avivar una immensa hoguera, la crema de llibres també té precedents malauradament il·lustres, con un mismo título que dos años después sería acusado por el cardenal Joseph Ratzinger, antes de llegar a ser más conocido como el Papa Benedicto XVI, de minar la cristiandad, Harry Potter. Aleshores, tenim un fenomen literari brutal com són els llibres de la Rowling, no? Que han tingut un èxit brutal entre el públic, que s'han adaptat al cinema, que han tingut una divulgació brutal i que són bones obres literàries, realment. És a dir, quan tu les llegeixes no són pas dolentes, no? La qualitat n'és remarcable, però clar, mina la cristiandat, doncs, una literatura que propugna la màgia, etc etc. Exemples més pròxims, potser, no? Resulta que el 2015 un alcalde italià, un alcalde de centre-dreta, l'alcalde de la ciutat de Venècia, prohibeix 49 llibres per entendre que difonen missatges homosexuals, no? Aleshores, aquí teniu la notícia, això va sortir a l'estiu, no? I un dels llibres que prohibeix, per exemple, és El petit blau i El petit groc, que és un clàssic del Leo Leoni, que de fet està considerat com l'obra inaugural de l'àlbum il·lustrat de les últimes dècades. I és un llibre que el Leo Leoni escriu mentre va en tren pels seus nets amb uns paperets i explica la història de dos amics, el petit blau i el petit groc, que es fonen en una abraçada i clar, quan el blau i el groc es fonen es tornen verds. I aleshores resulta que se'n van a casa i els seus pares no el reconeixen i aquí tenim un problema, no? I finalment el conflicte se soluciona, però és clar, una lectura en termes, no? En clau de relació homosexual entre aquests dos personatges diu més del lector que la fa que no pas del llibre en si. En tot cas, doncs, és un altre exemple significatiu. Més proper encara a casa nostra, el 2019, l'escola Tàber de Sarrià prohibeix, bandeja, tots els clàssics, pràcticament tots els clàssics de tradició oral de la seva biblioteca per sexistes, no? I la Caputxeta Vermella és eliminada de les lectures dels seus fills i filles, perquè això ho fa l'Associació de Famílies, i decideixen, doncs, això, que el nivell de sexisme dels llibres als quals tenen accés els seus fills és preocupant, que s'hi reprodueixen uns models, uns rols de gènere que no es corresponen en absolut al que pertoca i, per tant, decideixen directament, doncs, que la Caputxeta Vermella no s'ha de llegir i no s'ha de conèixer, no? I, altra vegada, el problema el tenim aquí amb el mediador, amb qui decideix què és sexista i què no, no? En una jornada de biblioteques escolars de Girona l'any passat, un bibliotecari deia, clar, que el problema és qui està decidint que el text és sexista i des de quina lectura, no? Aleshores, sense voler posar en qüestió la bona voluntat ni les bones intencions d'aquestes famílies, que evidentment hi eren, però aquí hi ha un problema de capacitat de lectura. On ens estem situant? Ens estem situant, en termes amplis, en el control parental. Parental entès en sentit global, que pot ser de l'Església, pot ser de les famílies, pot ser dels bibliotecaris, pot ser aquesta idea que la infància i la joventut es correspon a la ciutadania en formació i, per tant, que s'ha de vigilar molt què es posa a les seves mans. I això no és nou, això no és gens nou. I per donar un exemple de la meva estimada Rodoreda, doncs l'home, en un capítol de la seva novel·la, justament es literaturitza aquest control parental, que, per exemple, en el cas de les dones era claríssim, no? I després, que afecta, clar, la joventut i la infància, no? És aquell moment en què l'home, en el primer capítol, amb els diners que li han sobrat de la compra de cortines, decideix comprar-se un llibre i quan decideix comprar-se Una mena d'amor, que és una novel·la eròtica, doncs diu que l'ha d'amagar, no? L'ha d'amagar i que fa temps que té ganes de comprar un llibre, de llegir llibres que no s'assemblessin als que el seu germà li feia llegir. Ella és òrfana, no té pares, per tant, el germà gran és qui exerceix aquest control. On anem a parar, doncs? Anem a parar, en el cas específic de la literatura infantil i juvenil, a una doble censura, no? La censura afecta tota la literatura i les manifestacions culturals, no? Aquesta prohibició, retirada, mutilació, deformació, restricció de la circulació dels textos literaris, però també de la música. Aquí dalt us he posat una imatge de la nova cançó, allò també ratllada, no? I aquesta és una censura que, com subratllava l'Olivia, ha despertat un interès acadèmic considerable, i entre els últims estudis i els que s'han produït des de la Universitat de Castilla-La Mancha, no? que van anar a una exposició, un projecte de recerca sobre la censura i la literatura infantil. Però després arribem a aquesta censura que es disfressa de cura en la selecció i que té a veure amb la selecció i en l'entrada en les obres, i que té a veure amb el criteri polític que afecta la mediació específica de la literatura infantil i juvenil pel fet que el seu destinatari, com us deia, és un o ciutadà en formació. Això també ha generat interès acadèmic, però sobretot també sociocultural, no? I el mateix escriptor i estudiós Patrick Nodelman, l'any 1992, doncs publicava un article en què deia justament que tots som censors quan es tracta de la literatura infantil i juvenil, no? I recullo aquí una declaració d'un altre estudi que afirma que la censura de la literatura infantil i juvenil és avui, i l'estudi és del 97, més prevalent que mai. Jo crec que això es pot subscriure perfectament l'any 2020. Aleshores, entrem en aquestes diverses formes de censura, no?, que trobem en el cas d'aquesta producció específica perquè es destina, doncs, en aquests sectors del públic, no?, els lectors en formació, que són els infants i els joves. Doncs resulta que el 2015, quan hi va haver la Setmana del Llibre Prohibit al Born, a Barcelona, era una exposició, es van poder veure obres, allò que havien estat prohibides, obres literàries, i hi havia un apartat dedicat als llibres infantils i juvenils, no? I la llista és esfereïdora, perquè, és clar, comences amb l'Alícia, no? L'Alícia, el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, però és que el Roald Dahl és un autor de referència que té aquí Les Bruixes, el Charlie i en James i el Préssec Gegant, però després, clar, La Crida del Bosc del Jack London o, doncs això, el Harry Potter de la Rowling, el Mark Twain, per descomptat, no? No només el Huckleberry, sinó també el Tom Sawyer, etcètera, etcètera, no? El Petit Príncep del Saint-Exupéry ha estat un llibre també prohibit. Aleshores, això, la informació sobre aquesta exposició és consultable a la xarxa, us hi podeu entretenir si voleu, però és absolutament significatiu, no?, del fet que es prohibeixen llibres que permeten tantíssimes lectures i tantíssimes entrades que també admeten aquestes mirades allò moralistes, no?, o que consideren, no, cap al llenguatge, cap als valors que s'hi transmeten, doncs no han de ser obres que es posin a les mans dels joves lectors, no? Si passem al cas del franquisme, no? L'Olivia remetia aquesta maquinària burocràtica, no? I aquestes lleis que el règim de Franco posa en solfa. Clar, hi ha el 36, el mateix 4 de setembre, hi ha una ordre que dictamina la incautació i destrucció de quantes obres de matiz socialista o comunista se hallen en biblioteques ambulantes o escuelas, en pro de los sanos principios de la religión y de la moral cristiana y que exalten con sus ejemplos el patriotismo de la niñez. És a dir, la infància és un focus específicament rellevant en aquesta voluntat d'establir un nou ordre, no? El 38, doncs, ja es crea una comissió depuradora que s'encarregui d'examinar, aprovar o reprovar els llibres destinats a la primera ensenyança. Fixeu-vos aquí com l'educació és molt evident, eh? Això ho sabem tots, com l'educació és una pedra de toc sempre, i per tant, doncs, aquí el franquisme molt aviat hi posa la grapa, diguem, no? o allò, el 41, en un conveni del 7 de juny, que reconeix la vigència dels quatre primers articles del concordat del 1851, que consagra l'autoritat de l'Església, aquest altre braç, no?, que deia el contrapoder de l'Estat, que deia l'Olívia, per impedir l'edició i la lectura de llibres execrables, no?, o el 43, l'ofici de la Vicesecretaria d'Educació Popular, que estableix com a criteri regulador que solamente deben publicarse aquellos cuadernos en los que se reconozca un notable valor educativo, entès en el seu sentit, evidentment, per a lo qual los editores deberán seguir la tendencia a buscar argumentos en la literatura popular española de la antigüedad clásica y en general sobre temas heroicos y morales, ¿no? En els anys 50, la Junta Assessora de Premsa Infantil s'encarrega de publicar les normes sobre la premsa infantil i juvenil, el 55, el Decreto sobre les publicacions infantiles, i seguim, no? Llavors, amb la llei Fraga, no? Es crea una comissió responsable de todo lo relativo a la orientación y conocimiento general de cuanto puede afectar a través de los medios informativos de difusión a la formación de la infancia y de la juventud, así como estudiar y proponer las medidas y disposiciones que en este orden estimo necesarias. El 67, l'Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles, entre molts altres motius de censura, establia aquests. Els he posat per la reflexió final que m'interessa. El primer era l'exaltació apologia de hechos o conductas inmorales o que puedan ser constitutivos de delito, presentación de los mismos, en forma tal que pueda causar perturbación en la formación del lector y sin la debida consecuencia de reprobación o que muestre o sugiera técnicas para su comisión. Atentado a los valores que inspiran la tradición, la historia y la vida española o tergiversación de su sentido, así como a los de índole humana, patriótica, familiar y social en que se basa el orden de convivencia de los españoles. Presentación de asuntos que por su fondo o por su forma no pertenezcan al mundo de los menores. Por tanto, temas tabú, ¿no? Desviación en el uso correcto del idioma o de formación estética, cultural o educacional de los lectores, ¿no? Per tant, aquí la censura s'estableix els tres nivells que ja han sortit avui, que són a nivell d'Estat, a nivell d'Església i a nivell d'autoria, traducció i edició, ¿no? El resultat és aquesta literatura, no? Infantil i juvenil en la postguerra. Aquí a l'esquerra tenim, doncs, això, no? Antoñita la Fantàstica, La niña de los mitones, La culpa de Renata, El cardenal Cisneros, En la clase de costura, Rastro de Dios. I, per exemple, de mans de les editorials com Joventut, no? Joventut, a Barcelona, doncs les traduccions d'obres com el Guillem, no? Però traduccions que també són, diguem, adaptades, mutilades o afectades per tot aquest sistema de control. Aquí no m'hi entretindré. Per exemple, la Caputxeta Vermella, us ho deia al principi, clar, és Caperucita Roja, ni parlar-ne. Doncs comencen a proliferar les caperucites encarnades, no? Per exemple, és un cas anecdòtic molt evident en aquest cas del que representa tot això. Aleshores, un expedient concret relatiu als cuentos de Perró adaptats per la Maria Luz Morales, no, de l'editorial Araluce, en una col·lecció que es diu Les obres maestres a l'alcance de los niños, sol·liciten el permís per la reimpressió de l'obra que ja havia aparegut l'any 41 i quan la censora, que en aquest cas és una dona, l'estudi d'aquesta investigadora de la Universitat de Vic, la Teresa Julio, estudia aquesta col·lecció i és molt interessant perquè una de les coses que demostra és, per exemple, com les dones que exercien, que feien de censores, no? Eren a vegades més dures que els homes, també, no? L'informe del lector número 30, la senyora Maria Àfrica Ibarra, diu «Aceptada con reparos». I mireu què diu dels cuentos fantásticos. «En algunos de ellos no se han amortiguado las crueldades, en otros sí». Reparos. Caperucita es devorada por el lobo y no rescatada como en otras versiones, lo cual es cruel a niños, ¿no? Després parla també de la Bella Dorment o de Pell d'Asa, ¿no? En la mateixa línia, ¿no? Aleshores, la resolució per l'editor és suprímase lo indicado en les pàgines tal, tal, tal i presentense nuevas galerades impreses. Això ens ho guardem aquí al costat i hi tornem després. Pel que fa a la literatura catalana, la Teresa Rovira ja va explicar el 88, doncs Ah, doncs mira, el francès després ens explicarà això de la Maria Luz Morales, eh? Que fins al 46 no hi ha literatura infantil i juvenil en català perquè no existeix la producció en la clandestinitat ni en l'exili i és a partir del 46 que la cosa comença a sortir. És el que surt, el que apuntava l'Olivia, no? Doncs aquesta literatura folklòrica inicialment, que és l'única que passa al Sedàs, i alguna obra com el Tic-Tac de la Mercè Llimona, que és dels anys 40, s'adiu als principis del règim, no? Perquè presenta allò el dia d'una nena i totes les tasques que va fent a casa, no? Després, quan arribem a la represa dels anys 60, diguem que aquí ja comença amb l'obertura relativa del règim, comença a haver-hi més opcions, però, per exemple, un cas significatiu és el del Pedrolo, no? Els expedients diuen coses com no és lo policíaco lo que predomina, sinó la societat de les descripciones de tipus sexual exaltado. Tipo pornográfico, és a dir, el Pedrolo directament és pornografia, no? Aquí no hi entro gaire perquè, com us deia, no sóc especialista, però en tot cas tot això porta al punt que a mi m'interessa avui, no? Que és la importància de la mediació, no? En la formació dels lectors i, en aquest cas, la defensa d'una literatura infantil i juvenil que no sigui censurable des de cap perspectiva, que és el lector, en el fons, qui ha de ser capaç de veure el que calgui en aquella obra, literàriament i ideològicament, i de decidir què se'n queda i què no, no. Aquí tenim dues citacions, una de la Gemma Lluch i una altra de la... Ai, ara no me'n recordo com es diu. La Dolors o la Teresa Oriol Suari, disculpeu-me, està la referència a la bibliografia, justament que subratlla la importància dels mediadors, dels adults, en la construcció històrica de les lectures adreçades al públic infantil i, per tant, també en la incidència que això té en la producció i en l'edició, no? Com més els mediadors propugnen uns llibres, més les editorials i els autors escriuen aquesta mena de llibres, no? I després la reflexió aquesta, alerta a confondre, a educar, amb procurar a cop de tisora del que sigui que res del dolent no caigui a les mans de la infància que suposadament s'ha de protegir. I aquí arribo al punt que m'interessava i és que últimament resulta que en els anys 70 hi havia hagut una progressió evident en la literatura infantil i juvenil en la mesura que hi havien entrat temes que fins aleshores es consideraven que no eren adequats per la infància. Comencen a aparèixer tot d'obres molt irreverents, no?, que qüestionen fins i tot les bases, no?, educatives o pedagògiques de la literatura infantil i juvenil. Doncs en les darreres dècades hem assistit, les tesis que es van llegint ho demostren, a una regressió importantíssima en termes, per exemple, d'estereotips de gènere, de valors, etcètera, etcètera. Però és que, a més, ha començat a aparèixer una producció políticament correcta, destinada a educar, no?, en aquesta correcció política els infants i els joves i que ja no prima, diguem, la literatura o la qualitat literària, sinó que el que queda només és el missatge, no? Un exemple paradigmàtic és aquest Que no t'expliquin contes, de la Natza Ferrer i de la Gala Pont, autora i il·lustradora, que ha tingut un gran predicament aquest 2020. Aquí teniu la informació editorial i la notícia de TV3, és a dir, els mitjans de comunicació també en fan propaganda, perquè resulta que a pares i mestres aquest tipus de llibres els encanten. Doncs això, l'àvia de la Caputxeta té una pensió minsa, ella munta una agència de viatges per arribar a final de mes, la Rateta no té cap escaleta, però frega escales. En aquesta línia, molt focalitzada a vegades en els estereotips de gènere, no? Doncs això el que fa és una literatura que de literatura en té poc, perquè del que es tracta és d'això, de vendre un determinat model social, però també de vendre llibres i fer negoci, no? Aleshores, clar, la reflexió és, i aquesta és molt òbvia, no? Retirem els llibres com la Caputxeta Vermella de les biblioteques, però, en canvi, doncs això, les criatures continuen estant envoltades, no?, a través del cinema o de la publicitat o de la música o de la realitat laboral, per exemple, d'un sexisme evident, però el problema són els llibres, el problema és la Caputxeta Vermella, no? Llavors, aquí, això introdueix un biaix molt problemàtic des del meu punt de vista en el que això representa, no? I arribo al final, és a dir, i me'n vaig a citar un Premi Nobel de Literatura, en Coetzee, no?, que per mi fa una reflexió a propòsit de la censura del tot pertinent i una de les coses que diu és aquesta, no? La llei, no?, la llei de la censura té un somni, que és poder desaparèixer, no?, perquè la societat assumeixi de manera tan, diguem, implícita, no? El què cal controlar i controlar-ho, que ja desplegui els mecanismes perquè no aparegui res que quedi fora del que correspon, no? I llavors la censura espera moltes ganes el dia que els escriptors s'autocensurin i el censor es pugui jubilar. L'escriptura no floreix sota la censura i aquí discreparia, no? No necessàriament del que s'ha dit abans, no? Que a vegades la censura amb la metàfora, les imatges, certament, en el cas de la literatura infantil i juvenil, la correcció política representaria un tipus de censura, d'autocensura, que no va a favor de l'escriptura i de la literatura, sinó tot el contrari, no? Aquí teniu algunes de les imatges d'aquests textos blasmats, no? I aleshores jo el que faig aquí és un clam en mots de l'Anna Garralón, que és una persona de referència en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, un clam contra la madrastra pedagògica i jo hi afegeixo l'obra de la correcció política, no? Des del meu punt de vista el que s'ha de fer és apostar per una formació lectora que ajudi els nostres infants i joves a tenir la competència necessària per detectar la qualitat literària i per ser capaços de veure si els valors que transmet una determinada obra són valors amb els quals puguem combregar o no, perquè hi ha una cosa de context històric també, no? I de realitat històrica. Aleshores, aquí em sembla que és on s'ha de posar l'accent i no en la producció, perquè tenim això un mercat que s'alimenta justament de productes com aquest, que no t'expliquin contes, no? Aleshores, jo hi he posat tota la bibliografia aquí al final, per si us interessen més aquestes coses, no? I després també hi he posat uns blocs de referència en l'àmbit, no? Amb algunes entrades sobre aquesta qüestió. I em sembla que m'he ajustat bastant al temps, Anna.
Sí, el temps ja anem una mica tard, però ja no ve d'aquí, diguéssim. Ja acaba d'aparèixer un comentari, el xat una mica llarg, el llegeixo, d'en Josep A. Vidal. Potser m'arrisco a la provocació, però penso de vegades que una part de la literatura infantil i juvenil actual, fins i tot en obres excel·lentment concebudes i editades, respon molt més a la finalitat de tranquil·litzar els neguits dels prejudicis dels adults, en aquest cas tindria un component de censura paternalista, que no basa en les dinàmiques i necessitats de creixement i maduració intel·lectual, imaginatiu i afectiu dels infants i els preadolescents. Crec que si fos així, s'hi perpetuarien uns mecanismes intervencionistes profunds que fan pensar als educadors, crec que equivocadament, que els infants seran allò que llegeixen o que desenvoluparan exactament els valors que trobin en les seves lectures.
Sí, aquí la qüestió és que aquesta mena de llibres, com que no t'expliquin contes, encanten les famílies i els mestres que arriben, tot s'ha de dir, amb una formació literària molt deficitària a l'exercici de la professió, és a dir, moltes vegades ens arriben a la universitat, jo ara no hi soc des del setembre, però hi era fins fa 4 dies, ens arriba a la universitat gent que ve a estudiar per ser mestre d'educació infantil o de primària, han tingut una formació literària penosa, per no dir pràcticament nul·la. És a dir, són gent que no entén el que llegeix, que no és capaç de distingir una obra d'una certa qualitat d'un manual d'autoajuda, per dir-ho d'alguna manera, i que aleshores aquesta gent té a la universitat molt pocs crèdits de literatura, de didàctica de la literatura, i a vegades hem de fer educació literària amb ells també, i després arriben a les aules. I a les aules el que s'ha imposat és l'educació en valors, l'educació emocional i l'ús de la literatura com a mitjà per fer tot de coses que no tenen res a veure amb l'educació literària i amb la formació lectora. Aleshores, el problema és que si en molts entorns socioculturals castigats, jo per exemple visc a Salt, l'escola és l'únic espai en què moltes de les criatures que viuen aquí tenen accés als llibres, per exemple, no? Si resulta que aquest accés ja ve mediatitzat per aquestes seleccions de productes com Que no t'expliquin contes, on va sortir un d'horrorós que es diu El monstre colors, ha estat un èxit brutal, no? Però des del punt de vista literari és una porqueria de llibre. Doncs resulta que estem perpetuant uns dèficits de formació lectora que no donen als alumnes després la capacitat de, diguem, comprendre productes d'una certa complexitat, no? Les criatures els encanten les obres irreverents, les obres allò que diguem, ho posen tot en qüestió, no? I hi ha molt bona producció infantil i juvenil en aquests moments també. Però el mercat ens el guanyen doncs, aquestes preferències dels adults que així es queden ben satisfets, que estan allò propugnant els valors de la igualtat, de la fraternitat, no? I de la llibertat entre els ciutadans en formació, quan en realitat el que estan fent és empobrir d'una manera absolutament dramàtica, des del meu punt de vista, el seu accés a la cultura.
Sí. També tenim Morgades, ha tornat a aixecar la mà. Morgades, pots activar el micro?
Sí.
Hola, Pep.
Ei, Neus! Escolta'm, molt divertit, molt interessant tot això, però gràcies. A veure, com a contrapunt paròdic d'això de considerar la Caputxeta Vermella una obra sexista i totes aquestes ximpleries pròpies del políticament correcte, mm-hmm. hi ha aquest llibre del James Finn sí. Garner,
Contes per a nens i nenes,
políticament correctes.
Sí.
I va traduir el Quim Monzó i la Maria Roure. És interessant de tenir-ho en compte.
Sí, sí, però fixa't, és un llibre dels anys 90, aquest.
De principis
del 90, em sembla que és del 94. Ja teníem aquí la madrastra de la correcció política.
Sí, sí.
Som el 2020 i els estudis sobre la producció del segle XXI el que demostren és que no hem anat en la línia paròdica. N'hi ha molta de paròdia, també, d'això.
Ja,
eh?
Ja, però no prou. Però no, no prou.
No.
A veure, jo vull dir, de debò, en tot aquest context, jo espero un candeletes el dia que aquest cretinisme dirà que es prohibeixi el Rigoletto de Verdi, perquè si canta allò de la dona è mobile, cui pio mal vento, ho consideraran masclista, com a mínim. I què? Caldrà, doncs, suprimir l'audició, l'espectacle del Rigoletto de Verdi, com aquest exemple tantíssims d'altres.
Exacte, però que, fixa't que aquí el problema és que la gent que diu això i que decideix això no té les eines per poder-ho dir amb coneixement de causa, no. Sinó que l'anàlisi és absolutament epidèrmica i superficial.
Totalment. Clar, i això,
ara tant és el que... l'empobriment cultural general que per mi doncs, està produint.
Tal. Això ara en anglès en diuen cancel culture, la cultura de la cancel·lació, que és la manera de designar la censura exercida des del políticament correcte. El cancel culture, i així estem, passant d'una censura a l'altra, d'un totalitarisme sí. a un cretinisme.
Exacte, per això jo subratllava els arguments franquistes, diguem, no? per censurar la literatura i després ara et trobes que la proximitat, teòricament a un extrem i a l'altre, és a dir, entre el feixisme i aquest progressisme que tu comentaves abans, és que és un progressisme cretí, no? Diríem.
Totalment.
Després, al darrere, hi ha un negoci editorial, que també tot s'ha de dir, no? Perquè, clar, productes com aquest, de que no t'expliquin contes, venen llibres, no? Ja, ja. Si els mestres troben que és un llibre fantàstic, vinga, aquest llibre a totes les escoles, no? Llavors, s'ha de fer una feina de contrarrestar tot això, que és el que provem de fer amb les formacions de mestres, etcètera, etcètera, però que és picar pedra i anar contracorrent. És molt complicat, és molt complicat.
Sí, sí. Bueno, en fi. Veus?
Gràcies.
Sí, certament ha generat moltes reaccions, Neus, aquesta teva intervenció, perquè al xat també tothom anava mostrant la seva perplexitat, per dir-ho d'alguna manera, i encara ara hi ha alguns comentaris que fan referència a això, no? El proteccionisme aquest paternalista i els llibres del Frente de les Joventudes de la Falange, no? que també volien informar els ciutadans a partir d'aquesta literatura més que apostava per un imaginari polític i un ètic de valors ideològics molt clars, ho comenta l'Olivia.
Mm.
I llavors també l'Anna, treballen en una biblioteca i unes hores després d'escoltar una hora del conte de Roald Dahl van dir que era un conte terrible per nens. Bé, s'ha de fer molta feina encara, vull dir, és la gran conclusió segurament que podem arribar a...
Clar, però aquests pares són gent que ha anat a escola i ja s'ha format en aquesta manera de treballar, no? En aquesta mirada dels únics llibres que s'han de portar a les aules són llibres en què els personatges tenen unes relacions igualitàries, en què no hi ha crueltats, en què... I tenim unes criatures... educades i fetes créixer en un entorn de cotó fluix que després estan molt mal preparades per la vida. Vull dir que l'altre dia em deia el meu fill, que té 11 anys, em deia, diu, nosaltres som la generació que s'ofèn pel no res, no els pots dir res, perquè de seguida, ho deia ell, no? De seguida salten. És que és això, aleshores, és un problema, crec jo, un problema gravíssim que tenim a nivell social, cultural, educatiu i general, no? En fi, l'esperança és que també hi ha bona feina que es fa i que esperem que vagi donant fruit, eh?